Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela. Avui és la setmana que dediquem a l'entrevista a aquesta persona de les nostres contrades o que està passant per les nostres contrades que val la pena entrevistar. Avui la nostra companya Ana Marina Coca entrevistarà a Dolors Esteve, una professora de religió i també catequista. Ara us deixo un davantal. Recentment ha vingut a Lleida a fer un concert el cantautor madrileny Luis Guitarra, amb un nou disc a la butxaca titulat A la intempèrie. El seu to pausat fa extraordinari que aconsegueixi fer cantar a adolescents de classe acomodada de 16 i 17 anys, com frases com si todos de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada, o si todos de todos, los que tienen tanto que no piden más. Els seus concerts taller pregària fa reflexions al voltant de la pobresa i de viure en l'austeritat, dignes de sentir, ja que venen avalades per un testimoni, el del propi Luis Guitarra, exemple de totes dues. La intempèrie és un títol que convida a pensar en la necessitat de sortir de casa nostra, de les nostres seguretats, de tornar als orígens, de respirar aire pur, de viure la vida amb sentit de les preguntes més senzilles i fonamentals, des de els perquès i la incertesa, però confiant en el Senyor. A mi ja fa temps que em feia pensar una actitud cada cop més estesa, que és la de voler-ho fer-ho tot a l'interior. Fa temps que penso en la queixa ancestral que ha trobat resposta en la nostra societat del benestar. Prefereixo no sortir a fora perquè fa fred i realment, a dintre, amb la calefacció, s'està millor. Prefereixo no sortir a fora perquè fa calor i realment, a dintre, amb l'aire condicionat, s'està millor. Prefereixo no sortir a fora perquè no hi ha wifi, no porto la roba adequada, no em vull cansar, no fa aire, etc. Voleu dir que tanta tecnologia al servei de la comoditat ens fa millors? Voleu dir que es pot educar persones inquietes a l'interior? Voleu dir que ens cal sortir, com diu Luis Guitarra, a la intempèrie? Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Lleida acull la trobada de la Comissió General de Justícia i Pau.
Amb l'assistència d'una setantena de persones vingudes de tot l'estat espanyol, Lleida ha acollit a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana del 10 al 12 d'abril unes jornades que han tingut com a tema central el dret a un treball decent. La sessió inaugural al Saló d'Actes de la Universitat de Lleida ha comptat amb la presència de Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida, del vicari general del Bisbat i director de l'Institut Superior de Ciències Religioses, mossèn Ramon Prat, i del president general de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez Pulido.
Celebració de la unció dels malalts a la unitat pastoral de Capon.
El diumenge 12 d'abril, a la parròquia de Santa Teresa Jornet, un nombrós grup de fidels, acompanyats pels seus familiars i la comunitat reunida, ha rebut el sagrament de la unció dels malalts. Per la fe cristiana, aquest sagrament ajuda a viure la malaltia, així com les dificultats de la vellesa, amb la fortalesa i la confiança en el Crist.
Trobada diocesana de joves.
Es pot ser cristià i no practicant? Aquest ha estat el títol de la trobada diocesana de joves que ha tingut lloc aquest passat dissabte, dia 18 d'abril, a la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Lleida i que ha reunit a una norantena de joves. Després del debat, ha tingut lloc la celebració de l'Eucaristia i, a continuació, un concert amb sopar inclòs. Juntament amb la Vella de Nadal, aquesta trobada és un dels moments perquè els joves de la nostra diòcesi comparteixin i celebrin la fe.
Taller de formació per a catequistes.
Aquest ha estat el motiu pel qual aquest passat dissabte 18 d'abril un bon grup de catequistes de la diòcesi de Lleida s'hagin aplegat a l'Acadèmia Mariana. El primer taller ofert pel grup Cor Nou ha estat dedicat a l'aprenentatge de cançons. El segon, ofert per mossèn Víctor Martínez, ha versat sobre el significat dels símbols en l'Eucaristia. La trobada ha finalitzat amb la informació del nou format de la revista Catequesi i del nou catecisme per la confirmació titulat «Sereu els meus testimonis».
L'entrevista.
Déu vos guard, amics. Benvinguts al programa de Bat a Bat. I tot just fa un mes vam tenir amb nosaltres el germano Andrés, que malauradament ens va deixar el passat dia 6, dilluns de Pasqua. Des d'aquí el nostre record i l'agraïment d'haver-lo pogut tenir amb nosaltres. I avui, ara mateix, emprenem l'entrevista d'aquest programa. Avui tenim amb nosaltres la Dolors Esteve, que és professora de religió i catequista, i que va fer la seva tesina sobre el retaule de Torrebesses. Benvinguda, Dolors.
Bona tarda.
Quant temps portes dedicada a fer catequesi i a donar classes de religió?
A fer catequesi aproximadament uns 30 anys, religió uns 20 anys.
Tinc entès que vas ser una noia precoç en això de fer catequesi.
Sí, als 12 anys vaig començar.
I com és això, que als 12 anys una nena de 12 anys dona catequesi?
Pues realment no ho sé, suposo que el mossèn em devia veure apta i en aquell temps tenia els meus germans que feien catequesi i em va cridar perquè els ensenyés les oracions.
Vale. I quina diferència hi ha entre donar classe de religió i fer catequesi?
Donar classe de religió és que transmets a la societat en general, tant si són creients com no, uns coneixements amb uns continguts i, bueno, i uns objectius. I sempre no et bases en el currículum escolar. Allà tens uns bons equipaments i material adient. A la catequesi, tot i que també transmets uns coneixements amb uns objectius, has de tenir en compte el que diu el Secretariat Interdiocesà de Catequesi, i ja després els nens i nenes ja són creients. A més, durant aquest temps els vas acompanyant, ja que són infants que s'obren a la fe del Crist.
Imagino... Perdó. No,
sí, que la catequesi és autònoma, no, de l'escola, i per això és una activitat de la comunitat cristiana.
Imagino que amb els anys s'han hagut de canviar coses per adaptar-se als nous temps.
Sí, la metodologia, també els llibres, la manera d'explicar les coses, no fer-ho d'aquella manera de que tenien que aprendre, o sigui, memoritzar oracions, sinó que ara l'important és que els nens i nenes comprenguin, no, el que estan dient. Tot i que cal dir que encara no hi falta a les nostres parròquies equipament i en amb algunes parròquies locals adients per als nens.
I a banda de canviar els temps, les nenes i els nens han canviat en aquests 30 anys?
Jo penso que els nens i nenes no canvien. És un canvi d'època, no?, que ens afecta a tot i ens afecta a tots. És per això que les persones el que hem de fer és donar raó de la nostra fe, no?, i intentar-ho transmetre de la millor manera a tots els demés.
Els nens que fan la primera comunió, després continuen en el seguiment del Crist?
Si el seguiment del Crist, deiem, de que és participar a totes les eucaristies de cada diumenge, aquí poso un interrogant. Ara bé, penso que el seguiment de Crist és quelcom més que tot això. És estimar-lo, ajudar els altres, és participar també de l'Eucaristia, no?, del banquet eucarístic, participar a les festes del Nadal, també a les festes de la Setmana Santa, perquè hem dit, no, que culturalment les coses és una altra cultura. I, bueno, doncs si el seguiment del Crist és tot això, penso que actualment els nens continuen seguint a Jesucrist.
Perquè m'has comentat que respecte d'abans, hi ha un canvi de metodologia. Abans consistia en aprendre pregàries de memòria i ara és d'una altra manera, no? Com s'ensenya a pregar els nens?
Hi ha unes oracions, com ara el Pare Nostre, no? Que és una pregària que sí, que l'aprenem, l'anem treballant a poquet, cada frase, i també és una relació amb Déu. Després nosaltres, de la mateixa manera que parlem amb el pare, amb la mare, també hem de poder parlar amb Déu. I així anem fent les nostres pregàries, les anem escrivint. Fins que, tenim uns racons, no?, de pregàries que fan els nens, coses que els hi surten del cor, no?, del cor, i que ho diuen a Déu.
O sigui que ets un testimoni de primera fila del creixement en la fe d'aquests nens.
Bueno, jo intento acompanyar-los, no? I el millor que sé.
Aquests nens que han fet catequesi amb tu, que després fan la primera comunió, que són dels pobles que tu freqüentes, perquè em consta que vas a diversos pobles, quina relació s'estableix amb ells?
La relació és molt bona, perquè ens trobem, també amb les famílies. De vegades també fem trobades de catequesi, per exemple, de Nadal, que anem a portar el pessebre a l'ermita de Sant Antoni, que ho han fet moltes vegades, o anem a visitar un pessebre que hi ha a l'Albaigés, i la relació és molt bona. També cal dir que de vegades preparem, com ara si és la Quaresma, més que res ho fem a l'Advent Nadal, que preparem unes activitats que després les presentem a la missa del diumenge. O sigui que la relació és molt bona.
Estàs donant catequesi a diversos pobles i en diversos pobles també estan impartint l'assignatura de religió a l'escola?
Sí, catequesi actualment estic a Juncosa, a Granadella, Bellaguarda i Bovera, i a Sarroca. O sigui, aquests pobles dono catequesi i també quasi que a tots l'assignatura de religió.
Que són els mateixos nens?
Sí, pràcticament sí. Nens que assisteixen a la classe de religió també ara, per coses, no?, per coses de la vida, també els tinc a catequesi, perquè, clar, hi ha pobles que abans no donava la catequesi.
Mm-hmm. Vale. Què t'aporta a tu, personalment, això, el fet de donar catequesi?
A mi m'aporta felicitat. Jo sóc feliç. I intento que els nens i nenes també siguin feliços. I això, la veritat és que s'aconsegueix estimant de veritat. Si tu estimes, intentaràs fer que se sentin feliços com jo mateix, no?
Si comparem el que és fer catequesi i el que és donar classe, amb el que m'acabes de comentar, la vivència per tu és similar, o el fet d'estar donant continguts en una classe fa que ja no sigui tan vivencial?
Jo, sincerament, em sento molt feliç quan entro a la classe de religió, i em trobo amb nens que de vegades és que no són ni de la nostra religió, són de l'islam, i estan allí participant de la classe. Però és que és un enriquiment mutu de part de tots, i cadascú parla, no?, de lo seu, de com preguen, i tots són acceptats. I jo, la veritat, em sento feliç, i més que tots ells també se senten feliços, perquè la veritat és que tots assisteixen molt contents.
O sigui, que no, això no és una font de conflicte.
No. I si separes el que és la catequesi i separes el que és la religió, no té per què haver cap tipus de conflicte.
I quina entrada tenen, llavors, en les classes aquests nens que són d'altres religions?
Ells normal i corrent, eh? Vull dir, ells han dit que sí, que volen assistir a la classe i assisteixen com un mes. I ja està. I no, ja... no hi ha cap tipus de problema. Ara, perquè he parlat de l'islam, per exemple, jo tinc molts nens ortodoxes, que també són cristians, però són ortodoxes. I també assisteixen tots, ells assisteixen tots a la classe i tots estem, no sé, feliços, compartim les nostres coses. Ells ens expliquen a Pasqua com fan els ous i nosaltres com fem la mona, perquè, bueno, tots, no?, celebrem la resurrecció de Jesús amb el que és, no?, els ortodoxes i nosaltres els catòlics. Mm-hmm. No hi ha cap tipus de problema.
O sigui, un bon enriquiment al final.
Sí, el que passa és que sí que tens que tindre clar que una cosa és catequesi i l'altra és religió.
Si canviem una mica de tema, tu vas fer una tesina sobre el retaule de Torrebesses, que vas estudiar a l'Iral, suposo que devia ser estudis de l'Iral.
Sí, bueno, jo el vaig dur a terme perquè, clar, si no hagués tingut aquests estudis, pues segurament que no hagués fet.
I com és aquest retaule de l'església de Torrebesses?
Bueno, pues és un retaule de pedra policromada del segle XIV d'una gran bellesa que està, tu la pots copsar amb 30 fragments i que, bueno, és que és una meravella. I a més, no només per la bellesa, sinó pel gran contingut teològic. Penso que és un instrument per l'anunci avui de l'Evangeli.
Quan parles de 30 fragments, què vol dir?
Són peces, 30 peces. En aquests 30 fragments hi ha 4 escenes dedicades a Sant Joan Bautista, des de la seva predicació fins a la seva mort. Després hi ha els altres fragments que són, per exemple, a sobre de Joan Bautista s'aixeca un pinacle i a sobre de tot hi ha el Salvador, és un altre fragment, no? Després també tenim tots els fragments, que són, clar, els àngels, els profetes, i després a la predel·la tenim els apòstols, al centre en Jesús i Maria, i després hi ha un últim fragment, que aquell fragment és Santa Caterina d'Alexandria. Clar, tot té el seu sentit, no?
Aquesta figura de Santa Caterina deu ser, per la informació que he buscat, que he trobat, que és la santa que substitueix a l'evangelista. He trobat amb aquestes paraules.
Bueno, en Santa Caterina d'Alexandria, segons els meus estudis, està allí perquè la família, que sembla ser, després de tots uns estudis que estan fets, normalment, o sigui, sempre el promotor, no, el qui paga, posa amb una santeta, una santa o amb un sant de devoció. I sembla ser que va ser Santa Caterina d'Alexandria, perquè Santa Caterina d'Alexandria o Santa Catalina de les Rodes era la patrona dels moliners. I per uns estudis que estan fets, sembla ser que el promotor d'aquest retaule va ser el Pere Moliner, perquè en aquell temps Torrebesses estava sota el domini dels moliners.
Vale. Així, és una parròquia, una església, l'església de Torrebesses, dedicada a l'advocació de Sant Salvador?
Sí.
I això va ser, es va construir el segle XII, segons tinc entès, cap al segle XII.
Sí,
o així.
Sí.
I després, cap al segle XIV, es va fer aquest retaule on potser la figura capdalt és, bueno, és la de Sant Joan.
És la de Sant Joan. O sigui, el centre és Sant Joan i està dedicat a Sant Joan Bautista.
També has comentat que, des del punt de vista teològic, doncs això té una riquesa important. Aquest missatge teològic que porta ha estat rellevant per al poble, important per la fe dels vilatans?
Bueno, jo, a veure, el poble de Torrebesses se l'estima molt, no? Perquè, a més, és un regal, no?, de la fe dels avantpassats. I sempre han procurat, inclús a la guerra, no?, d'agafar-lo, tenir-lo aquí a Lleida amagat, no?, i que no li passés res. Quan se va acabar la guerra el van tornar a portar. Totes aquestes coses, no?, és que se l'estimen molt. Ara bé, jo si això afecta a la fe, no ho sé. Sí que, te diré, que l'estudi que vaig fer jo a la Tessina, vaig fer la valoració popular, que era, un anàlisi, no?, de totes les visites des de l'última restauració fins a la data que jo vaig fer la tesina. Després jo em vaig basar molt, molt en les persones que venien a visitar. I allí sí que vaig descobrir que realment era un instrument d'evangelització per les frases, però sí que s'ha de tenir en compte de que ha d'haver una bona explicació sobre el retaule, perquè aquí hi ha un diàleg entre història, art i després teologia. I aquest diàleg s'ha de... O sigui, el visitant l'ha de copsar. O sigui, una cosa sense l'altra, doncs no, el missatge no arriba. A més, una cosa que s'ha de tenir molt en compte de que no perdi el fonament de l'Evangeli, que és la salvació. Després, quan s'explica al visitant, s'ha de fer una bona explicació. Amb tot. Després sí que, la veritat, quan tu analises, dius, toca el cor del visitant. Eh?
Es pot visitar?
Sí, sí, es pot visitar.
Moltes gràcies, Dolors, per estar amb nosaltres. Bueno, abans d'acabar, voldries donar un missatge final a la gent, ni que sigui convidar-los a visitar-lo?
Bueno, sí. Jo voldria dir que cal confiar en Déu, deixar-se guiar pel far de l'esperança, estimar a l'estil de Déu, estimar l'estil de Jesús i deixar-te guiar pel seu amor. Ara bé, també voldria dir que davant dels dubtes, davant dels interrogants que a vegades se presenten de la vida per contrarietats que tens al teu entorn, si tens clar l'objectiu has de continuar endavant, lluitant amb força per tal d'aconseguir-ho. I ara sí, us convido a tots a visitar el retaule de Sant Joan Bautista de Torrebesses, que allí estem amb les portes obertes per tal d'acollir-vos a tots.
Doncs moltes gràcies pel comentari i per la invitació. Fins aquí el programa d'avui, amics, fins al proper programa. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Festa de la Mare de Déu de Montserrat. Eucaristia presidida pel senyor bisbe.
Els actes centrals seran una missa a les 9 del matí a l'altar de la patrona de la catedral de Lleida. La visita espiritual serà a les 7 de la tarda i l'Eucaristia a 8:15. Serà presidida pel bisbe Joan.
Actes commemoratius pel 1 de maig.
El dijous dia 30 a les 8 de la tarda a la parròquia de Sant Josep Pobret dels Magraners tindrà lloc una vetlla de pregària. El divendres 1 a les 10 del matí a la parròquia de Sant Agustí de la Bordeta es celebrarà l'Eucaristia commemorant la Festa del Treball.
El pensament.
L'ésser humà sembra un pensament i en recull una acció. Sembra una acció i en recull un hàbit. Sembra un hàbit i en recull un caràcter. Sembra un caràcter i en recull un destí.
Sivananda. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Celebrant la iniciació cristiana en comunitat. En aquests darrers anys venim celebrant a la catedral els sacraments de la iniciació cristiana d'adults, baptisme, confirmació i eucaristia. Adults que han seguit un procés catecumenal en les seves respectives parròquies. Aquests nous cristians han estat acollits i acompanyats amb amor i paciència pel catequista i el mossèn, els quals han procurat escoltar, dialogar i reflexionar amb ells i compartir les seves aspiracions i experiències de vida per tal d'il·luminar-les des de la fe. Recordem que la iniciació cristiana és un procés mitjançant el qual una persona és introduïda en el misteri de Jesucrist. És una de les tasques encomanades per ell a l'Església Apostòlica. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Però cal repetir que el punt d'arribada de la iniciació cristiana no és la celebració dels sacraments, sinó la conversió, l'adhesió a Jesucrist Senyor i la inserció plena i activa en l'Església. L'anunci de l'Evangeli i el camí de la iniciació cristiana assolirà plenament la seva finalitat si porta els fidels, amb l'aportació de la comunitat, no tan sols a acollir la fe que els ha estat incomunicada, sinó també a transmetre-la i a saber donar raó de l'esperança que els mou. Caldrà seguir insistint en els fonaments de la nostra fe, en el per què hi crec, en qui o en què hi crec, i què vol dir en la pràctica creure. Necessitem adults profundament madurs en la fe, veritablement evangelitzats, és a dir, que s'han deixat conquistar pel Crist, que se n'han enamorat i que, per tant, estan en condicions de transmetre als altres el do de la fe rebuda. I en aquest camí és fonamental el testimoniatge i proximitat de la comunitat. Perquè si la iniciació cristiana és un compromís personal, també ho és de cada comunitat cristiana com a expressió de la presència i de la funció maternal de l'Església. Cada comunitat s'ha de sentir cridada a viure més intensament l'escolta de la paraula i la vida de comunió eclesial, i a revifar la fe adormida d'alguns dels seus membres. L'objectiu de la iniciació cristiana ha de ser sempre una fe explícita i operant en Jesucrist ressuscitat, tal com és proclamada pels apòstols i els seus successors, el Papa amb el Col·legi Episcopal. Fora bo coordinar millor les diferents activitats i processos d'iniciació cristiana que ja es fan al nostre bisbat, i també regular i valorar l'itinerari catequètic a seguir pels eventuals catecúmens, ajudant a seguir les etapes del procés, les quatre: precatecumenat, catecumenat, purificació i il·luminació mistagògica o instrucció postbaptismal. I les tres celebracions principals, admissió al catecumenat i lliurament dels evangelis, elecció, recepció dels sacraments, baptisme, confirmació i eucaristia. Prego que, quan hi hagi algun candidat i abans de començar el procés catecumenal, els responsables parroquials i diocesans, tenint en compte les circumstàncies de la persona, determinin el desenvolupament del procés catecumenal d'acord amb el delegat de l'àrea pastoral respectiva. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Amics, hem arribat a un altre epifí del programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Simplement dir-vos que si voleu enviar-nos les dades d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça mcs@bisbatlleida.org o al telèfon mòbil de la Delegació de Mitjans de Comunicació 628-991983. Esperem les vostres notícies.
Debat a Bat al Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots, amics, i fins la setmana vinent.
Ràdio Estel. A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. Amén. Aleluia.
en fer-se foscos supliquem.